Precisament ara volem parlar de tortugues i ho fem amb en Guillem Fèlix, ell és tècnic del COFIL, el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Hola, Guillem, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, què tal? Bon dia.
Te n'has anat o encara ets a Formentera?
Ara sóc a Mallorca, de moment.
Has tornat, bé, bé. Bueno, conta-nos un poc, des de, diguem-ne, el punt de vista del tècnic, de l'especialista, del científic, com puguem, diguem-ne, catalogar i entendre aquest fenomen que va haver-hi aquest dilluns a Formentera.
Bueno, des de fa una sèrie d'anys ens trobam davant d'un procés de dispersió natural, entre cometes, de la reproducció d'aquesta espècie de tortuga marina, de careta a careta, el qual implica que molts d'aquests animals estan deixant les seves zones habituals de reproducció a causa d'un encalentiment del planeta i d'un naixement excessiu de femelles i estan cercant noves zones a on reproduir-se amb una temperatura més adequada, és a dir, una temperatura un poquet més baixa d'allà on ho feien habitualment. Això ens fa entrar en joc a tota la costa del Mediterrani espanyol, inclús a la costa de Còrsega, Cerdanya i Itàlia, que també estan tenint un augment d'aquests esdeveniments que fins fa 6 anys o 7 se considerava algo superesporàdic.
Perquè quines zones eren les habituals per amollar els ous d'aquestes tortugues? Les que ara estan venint a les nostres costes, abans on ho feien?
Bueno, encara no tenim molt clar, encara estan fent estudis genètics de les que han vengut a nidificar aquí per saber la seva procedència, però les zones més pròximes de nidificació que tenim són per tota la zona del Mediterrani oriental, Grècia, Turquia, Xipre, etc. I després, de la part de l'Atlàntic, el més pròxim que tenim seria la zona de Cabo Verde i algunes zones de la costa oest d'Àfrica.
Caram, o sigui, poden venir una mica de tot arreu, tant del Mediterrani Oriental com de la costa de Ponent de l'Àfrica.
Exacte.
Bé, i subratllem això que apuntaves, o sigui, per l'escalfament global està provocant que les aigües d'aquestes zones, on fins fa poc amollaven els ous les tortugues, doncs estiguin encalentint més, estiguin escalfant més, i això fa que proliferin massa les tortugues femelles, o sigui, les noves tortuguetes són gairebé totes femelles. Llavors, per preservar la supervivència de l'espècie es necessita diversitat, mascles i femelles, i per això estan buscant aigües més fredes venint cap a les nostres costes. Seria això, oi?
Sí, més que la temperatura de l'aigua, el que determina és la temperatura de l'arena, que és al final on s'inclouen els ous.
Clar, 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 clar.
Però sí, és un bon resum.
Bé, i conta-m'ho, Fèlix, Guillem, què va passar aquest dilluns? O sigui, la tortuga la van veure cap a les 9:30, que entrava, progressava per la platja, es va quedar una bona estona per allà, intentant fer forats, en va fer 4, va desaparèixer. Al llarg de la matinada hauria tornar a sortir de l'aigua i tornar a l'arena, en va fer 2 més, però no va mullar els ous. Això és un comportament habitual? Com podem llegir això?
Amem, tenim diverses lectures aquí, no? La primera lectura és les zones de la platja on ella va intentar fer niu, vàrem poder comprovar quan vàrem arribar que no era una zona adequada. Elles necessiten fer un forat d'uns 40-45 centímetres de profunditat a l'arena i en aquella platja, a uns 10 centímetres de profunditat, ja hi havia tota la capa de posidònia, el qual li va fer no poder continuar fent els forats.
Ah, o sigui, va desistir de fer el niu perquè es va trobar una capa de posidònia, no perquè fos pertorbada o per algun altre problema,
No, perquè la veritat és que en aquest cas s'ha gestionat molt bé l'accés de la gent. Els tècnics que tenim per allà i tècnics de Medi Ambient del Consell de Formentera ho varen gestionar molt bé, varen impedir els pas de la gent, varen impedir que la gent s'apropés. Tot se va gestionar molt bé en aquest sentit de proximitat de l'animal. Però sí que és vera que això, doncs, l'animal va estar fet molt de forats, l'animal tenia una necessitat probablement de posar aquests ous i se va trobar que cada forat que feia trobava una capa de posidònia que no és capaç de passar i que tampoc seria positiu posar els ous allà.
Clar, clar, clar. I llavors que és probable que la tortuga ho torni a intentar a una altra zona de la costa o potser a Eivissa o què farà?
Bueno, en principi entenem que hi ha una necessitat fisiològica de posar aquests ous quan la llamada de la naturaleza viene, pues això s'ha de posar, no? Entonces, per això ens vàrem quedar el vespre següent, vàrem estar tot el vespre següent fent diferents recorreguts per la majoria de platges que vàrem poder de Formentera, sobretot centrant-nos un poc en la zona sur, que és on ella havia sortit. Inclús vàrem estar fent també guàrdies a platges de sur d'Eivissa, pensant un poc en aquesta possible migració cap al sur d'Eivissa, també seguint les corrents que hi havia un poc aquests dies. Lamentablement, aquell vespre, segon vespre, no vàrem trobar res. A primera hora de matí tampoc vàrem trobar cap rastre, però sí que es veu que les pròximes nits estem amb alerta i és molt possible que torni a sortir. També és molt possible que surti a un lloc on no siguem capaços de donar-nos i se mos escapi aquest niu.
Clar, clar. Perquè la possibilitat de que perdi els ous, o sigui, perquè això supos que tindrà una data límit, un termini, no? El que apuntaves tu, Guillem, la natura crida, no?
Clar, hi ha una sèrie de dies en què l'animal els pot retenir abans de posar-los i arriba un moment en què si no els ha aconseguit posar, l'animal els deixa caure la mà mentre ell està dins aigua i aquests ous se perden.
Clar. Bé, què hem de fer si veiem una tortuga o un rastre de tortuga? Què és el que ha de fer la ciutadania en general?
En aquest cas és més el que no hem de fer que el que hem de fer, no?
Molt bé.
És a dir, el que no hem de fer mai és apropar-nos a l'animal, il·luminar-lo, gravar-lo, cridar, córrer per davant d'ell. O sigui, el primer i el primordial és que l'animal no mos vegi, no mos detecti. Hem de pensar que són animals marins, són animals que seu medi és la mà i és l'únic moment que surten a terra, és el moment de la reproducció, per tant és el moment més vulnerable d'aquest animal, no? Està fora del seu medi i a més és el seu moment de reproduir-se. Hem d'intentar que no mos vagi per res del món i, superimportant, en el moment en què algú detecti aquest animal o detecti un rastre a l'arena, encara que no trobis animal, s'ha de telefonar a SU2 automàticament i SU2 mos posarà en contacte amb aquesta persona per poder començar i activar el protocol d'actuació.
Molt bé, el 112, per tant, el telèfon d'emergències genèric seria el telèfon de referència per donar avís el més aviat possible. I això que deia en Guillem, eh? O sigui, no ser vistos, eh? O sigui, allunyar-nos al màxim per poder deixar que la natura faci el seu curs tranquil·lament.
Exacte.
Bé. D'altra banda, les tortugues, diguem-ne, es troben en bon estat poblacional a les nostres aigües? Estan en bon estat de salut o no tant? Com va?
Bueno, mem, sí que se troba en millor estat de salut que fa una sèrie d'anys. Alguns perills que tenien sí que s'han començat a mitigar una mica, com per exemple la pesca accidental per pesca de palangre, però sí que es veu que han aparegut altres perills del nou segle, com els plàstics, com les xarxes, restes de xarxes, ingestió de plàstics, etc. La població de tortuga babau està protegida a nivell mundial, està catalogada com una espècie protegida, i pot ser que les poblacions estiguin recuperant. Hi ha molt d'equips fent feina per tot arreu del món amb aquesta espècie de tortuga marina i amb les altres espècies, però no, això no implica que hem de baixar la guàrdia. És un animal bàsic per un ecosistema marí i crec que és un animal que, a més, tenir-lo aquí ens dona un valor a les nostres illes i tenim la responsabilitat entre tots, no només els tècnics que ens hi dediquem, de facilitar que aquest animal pugui desenvolupar totes les etapes de la seva vida que necessiti aquí i ara, incloent les etapes de la reproducció.
Tu diràs. Com és la vida d'una tortuga? Vull dir, poden arribar a tenir molts anys, poden ser molt grans, el pes...
Mira, jo sempre la resumo és com la vida d'una tortuga és una de les vides més difícils que me puc imaginar en el món animal. Des del dia que aquest animal surt del niu, ja està condemnat a milions de depredadors, a milions de problemes de contaminacions, de plàstics, de pesca accidental, etc. A part, és un animal que se mou arreu del món, entonces se pot anar topant amb els perills que hi pugui haver per tot el món. I, a més, això, no? que és un animal marí, però que en el moment més vulnerable de la seva etapa vital ha de sortir de fora de l'aigua, on és un animal que no és àgil, i s'enfrenta amb molts de possibles depredadors, no?
Clar, perquè entenem, a veure, la tortuga, quan fa aquest niu, com tu apuntaves abans, uns 40 centímetres de profunditat en l'arena, allà què pot deixar? Més de 100 ous, no? Tenim entès?
Sí, entre 60 i 120 ous, més o manco, a la mitja.
Molt bé.
Normalment uns 100, 100 i poc.
D'aquests, al voltant de 100 ous, naixeran tots o només un tant per cent?
Bueno, hem de comptar que no naixeran tots, depèn de com se treballi, depèn de com se gestioni la incubació, per això també és molt important la feina que faim de prendre la decisió de si el lloc on s'ha posat el niu és un lloc adequat per la incubació, perquè no totes les platges que tenim ho són. I de les que nesquin, hem de pensar que quan arribin a la mà, només sortir del niu, ja hi ha molts d'ocells que els encantaria menjar-se qualsevol d'aquests exemplars petits, quan arribin a la malla molt de peixos i molt de depredadors. Entonces, al final, de les poques que ens poden néixer aquí, les que podrien arribar a una edat adulta i una edat reproductora, s'estima que pues, hi ha articles que diuen una de cada 1.000 de les que neixen, hi ha articles que diuen una de cada 10.000.
Ostres! Déu-n'hi-do. O sigui que hi han d'haver moltes postes d'ous perquè pugui néixer una tortuga, o bueno, pugui néixer, pugui, diguem-ne, progressar una tortuga adulta, eh?
Clar, això és un poc el que faim amb el programa de GT Starting, és a dir, el que duim fent durant aquests 3 anys és que totes les tortugues que neixen a les illes les duim a un programa de cria mig artificial controlat durant un any,
sí.
I el que faim és que durant aquest any faim que aquest animal, mantenint una temperatura de l'aigua una mica més alta, faim que aquest animal agafi un tamany que a la natura li costaria uns 4 o 5 anys. I d'aquesta manera, quan alliberam aquests animals, podem botar una gran part dels depredadors, que és un dels grans problemes que tenen els nounats.
Clar, clar, clar. I després aquesta tortuga pot, diguem-ne, arribar a molts anys d'edat, ho dic perquè és conegut, no?, la longevitat de les tortugues.
Sí, bueno, perquè ens passem una idea... Fins a entre 15 i 25 anys no maduren sexualment, és a dir, no poden començar-se a reproduir fins que no tenen entre 15 i 25 anys. Aquests animals podrien arribar en els 80, 90 i 100 anys en un món ideal. Sí. Actualment és molt difícil que arribin en aquestes edats perquè hi ha molt de perill en el Mediterrani i arreu del món que els poden fer perdre la vida i no arriba tan amunt, però sí, en realitat són animals superlongeus i són animals que duen més de 70 milions d'anys aquí en el planeta, varen compartir el planeta amb els dinosaures i han sobreviscut a moltes coses i ara els està costant sobreviure a la presència i a la pressió humana, que és el que ens ha de fer un poc posar-nos les alarmes i posar-nos un poc les piles.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I de pes i de mida poden arribar a ser molt grans i pesar molt?
Sí, poden arribar a passar 120-130 quilos i la closca pot arribar a fer un metro, un metro 20, sense cap problema.
Déu-n'hi-do. Doncs avui hem conegut un poc més aquestes amigues marines que tenim, les tortugues, aquí desitgem molta sort i esperem que... Bé, després d'aquest intent fallit d'aquest dilluns i l'intent fallit de l'any passat, no sé si ho recordaràs, també a la pelatge de migjorn, en aquell cas sí que es podria atribuir, diguem-ne, a la impertinència d'un turista, no?
En aquell cas, se podria atribuir en el 100%. No vol dir que després hagués arribat a posar niu, a millor no l'hagués posat, però sí que sempre tindrem el dubte perquè l'animal no va poder acabar de fer el seu procés de nidificació perquè va ser totalment disturbada per un turista que va considerar que era un animal marí i que havia de tornar a l'aigua.
Ja, déu-n'hi-do. En aquell cas, a més, el va gravar amb una llum de molt a prop i tot, no?
Sí, va ser com un completo de les coses que no han de fer, no? Seria com l'exemple al que no tenemos que seguir.
O sigui, l'home que va fer el va gravar de prop, amb llum, i després la va agafar i la va portar al mar.
I després la va començar a empènyer perquè va considerar que aquest animal havia de tornar a la mà.
Ja, ja, ja. Bé, no, a vegades el pitjor de la ignorància és ignorar que som ignorants, no?
Exacte. Ja. Exacte.
Ja, ja. Bé, doncs ja ho sabeu, si veieu mig rastre de tortuga i si teniu la fortuna de veure una tortuga, doncs arribant a les nostres costes, a la platja, tatueu-vos aquest número, el 112, i aparteu-vos al màxim possible per no ser vistos per aquest rèptil que, com deia en Guillem, ens ha acompanyat des del temps dels dinosaures. Déu-n'hi-do. Guillem Fèlix, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.